Uy.
O sea, tenia un problema de fastitis plantar o algo així, no sé. Llavors, ell anava sempre amb bambes, unes bambes com molt llampants, tipus Marta Jarque,
sí?
Una cosa així. I llavors... Marta Jarque va vestida sempre amb diferents estils i les mateixes bambes cutres, que no ho entenc. O sigui,
que Marta Jarque, si et sents interpel·lada...
És que li dic cada dia, dic, però aquestes bambes són una promesa o què passa aquí? Perquè
en Rafa, dia... ara que ho diu, no té... Ara no se'm surt la paraula.
No té
escrúpols a l'hora de... Filtres a l'hora de dir que no li agrada com vas vestit.
És així.
Jo me'n recordaré tota la vida, a principi de temporada,
Vinga, no teníem
ni confiança i que arribo amb uns pantalons roses i em diu, ai, que bonics aquests pantalons. I dic, ai, sí, ben innocent. I em diu, no, són horribles. I dic, joder.
És que no m'han agradat, no?
Vaig pensar, quines confiances gràcies. Aquest xicot.
No,
portem dos dies treballant junts.
És veritat, jo no tinc... Perquè saps què passa? Que si dius sempre que guai... Ja, no és creïble. Perdona, n'hi ha dies que sí, n'hi ha dies que no.
I ja
com
està.
Tota la vida i amb sinceritat. És la meva opinió.
Sí.
Llavors, bambes cutres. Parlem de bambes cutres. Doncs Paco de Castelló, si m'estan escuchando muchos recuerdos...
Sí, una abraçada,
aquesta,
Paco.
Aquesta persona tu te la trobaves
pel
carrer, però no fossi, era conegut, val? Llavors tu sabies que... Si
era conegut vol dir que tenia mote.
No, era conegut pel seu cognom, que no diré, és igual.
Val.
Total, el Paco, tu te'l trobaves, i tu sabies que si hi havia contacte visual...
Sí, ui.
Ull contra ull...
Sí.
Clar, l'havies de saludar, i als més o menys 15 segons de conversa...
Sí.
Treuria les seves problemes amb els peus.
Però això passa amb la persona que pensàvem abans, passa també.
A més, tenia una fixació...
Evitar contacte visual.
Tenia una fixació, el Paco... ell tenia que rebre una ajuda, saps? Perquè pensava que tenia com una minusvalia pels peus. I hi havia com un litigi o legal que ell t'anava actualitzant cada vegada, però amb totes les dades. Ell afegia la darrera, saps?
Fort, això.
Era una cosa... Era comentar en la dimensió desconeguda, un forat negre del temps i de l'espai. I no sabies com...
Jo amb la gent molt pesada...
Sí.
Em va ensenyar molt Jurassic Park. Saps allò de...
Jurassic
no,
Park.
Sí, si ve el Rex no et moguis que no et veu.
Ah, és allò.
Doncs
exacte.
Faig una mica això,
sí.
sense contacte visual.
És el truc de, bueno, ¿y quién contesta esta pregunta?
Ara.
S'ha de mirar el paper.
Mira, sí.
¿Quién quiere hacer...? Has de mirar la taula. Doncs per als pesats igual. No has de tenir contacte visual.
No, és
si
el pitjor.
Si hi ha un mínim contacte visual, estàs mort.
Pitjor.
És com la xarxa que t'atrapa
i ja estàs.
Bueno, doncs aquesta... Jo ja sé per on vas tu.
Sí.
Núria, tens alguna persona...
Moltes.
Sí? No, perdona.
No
una mica pesades. Ha de ser
pesades,
un nivell que diguis això.
Una professora que vaig tenir de matemàtiques a l'ESU.
Epa.
Molt pesada.
L'ESU.
Però no per la matèria que explicava, sinó molt
pesada. No, personalment.
Molt. Ui, és que a vegades somio amb ella encara.
Perquè, a més, hi ha un altre tret d'aquestes persones, que és que normalment el discurs...
És repetitiu
i, a més, no té una coherència. Comencen en un lloc, continuen per l'altre, tornen a l'altre... Saps? És com molt dispers. Bueno, en fi. Endavant, estimem a tothom.
No siguis pesat.
Val, gràcies.
Era una broma.
Total, que aquesta és la pregunta, La pregunta que acabava d'avui, parlant de Fidel Castro, quina és la persona més pesada que t'has trobat a la teva vida? Pots explicar-nos experiències, moments...
Sí.
Moments que dius, si us plau, que algú em tregui d'aquí.
Està molt bé, això.
Truca'm. La típica trucada falsa, he de parlar amb aquell.
Ah, sí, jo ho he fet.
Truca'm als 5 minuts, perquè així diré que hi ha una urgència i he de marxar. Bueno, jo també ho he fet.
Sí, és molt bona aquesta.
Jo
també ho he fet, sí. Total, que respostes, sisplau, si voleu jugar al 663-99-30-62, respostes per escrit o missatges de veu, 663-99-30-62. Avui tenim dos vies per guanyar la sistema.
Ara.
El sorteig tradicional o... La xurreria.
La xurreria. Ens porteu una miqueta de xurros aquí, ens compreu.
I ja està, i sortiu per la porta.
Això és així, ens heu de comprar.
Sortiu per la porta amb la cistella cabra.
Mira que ha passat un adolescent.
Sí.
I em pensava que portava xurros a la mà, però un entrepà.
Compte.
He fet un sap.
No, ja s'apropa, això ja s'apropa.
Sí.
Jo confio que avui menjarem.
Avui anuient...
Sí. Si no, ja anirem xurrets. Nosaltres i ho celebrarem.
Home, de tant dir-los, al final és que haurem d'anar, perquè...
Sanahuja, gràcies.
Home, no.
Ros, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Una mica de musiqueta, anem a publicitat i de seguida nosaltres, Carme Montesos, directora de Catalunya Cristiana.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos, me regala sus silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que veo, ay, qué tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando. Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto. Un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que pego. Tormento y cómo me duele la vida entera. Y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo. Y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo. Y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. Chimpón.
Radio Astel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
8 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Per on comencem avui a explicar el Catalunya Cristiana aquesta setmana?
Podem dir una última hora, si et sembla?
Sí, home, i tant.
Perquè hi ha una notícia que l'hem anat seguint molt de prop, tant a la web com al seminari en paper, bé, sobretot a la web,
sí.
Que és aquesta vaga de fam per la pau a Palestina, prou comerç d'armes amb Israel, una vaga de fam que s'estava fent a Migra Studium i que la duien a terme tres activistes per la no violència, la Gabriela Serra, la Llum Mascarall i el Martí Olivella. De fet, nosaltres el divendres passat vam anar allà, els vam visitar, vam entrevistar la Llum Mascarall en una entrevista que la vam publicar a la pàgina web, en què ella explicava doncs, una mica les reivindicacions, també com s'havia preparat espiritualment per aquesta vaga de fam, que recordem es feia a la seu de Migra Studium dels jesuïtes al carrer Palau de Barcelona. Bé, l'última hora és que han comunicat que finalment doncs, ja han acabat aquesta vaga de fam i ha convocat una roda de premsa avui a les 11 del matí a Migra Studium per explicar doncs, una mica doncs, i fer els detalls d'aquesta vaga de fam i com finalment doncs, han pres la decisió d'acabar-la. I també, a part de les intervencions doncs, dels mateixos vaguistes i de la comunitat dels jesuïtes que els ha acollit i la comunitat palestina, cal dir que faran aquest ritual de trencament del dejuni. Es porten 15 dies en dejuni, només beben aigua, i des d'un bon començament van dir que si hi havia algun tema de salut o alguna cosa, doncs se reunirien com havien anat fent, com havien anat prenent les decisions i decidirien doncs, si acabaven, i en aquest cas doncs, podem dir doncs, que s'ha acabat aquesta vaga de fam al cap de 15 dies. Una vaga de fam que les reivindicacions que feien, evidentment, no s'han acabat. Unes reivindicacions que deien prou comerç d'armes, en concret de l'estat espanyol, amb Israel, i també animaven a l'estat espanyol i també al Parlament de Catalunya a donar suport a la denúncia de Sud-àfrica contra Israel per genocidi a Gaza davant de l'Acord Internacional de Justícia de l'ONU. Aquestes dues reivindicacions, evidentment, són més vigents que mai.
Recordem, Carme, que avui estàvem parlant amb Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, precisament sobre el conflicte de Gaza, i és que estan fent molt bona feina, tota la feina que poden a la franja de Gaza, i just ara, per com està la situació, s'estaven plantejant marxar. Els deia Mila Font que ells són a la franja de Gaza des de l'any 80 i escaig i que no han marxat mai, però clar, ara la situació és tan difícil que s'ho estan plantejant. Ells no volen marxar, però clar, situació és molt perillosa, molt preocupant. S'estan saltant tots els drets internacionals, cal dir-ho, les coses com són, en fi.
I Joan, recordem, aquest diumenge, el Cel la Creu.
Sí, sí, sí.
Amb el cardenal Pizzaballa. Precisament doncs, per posar en relleu el que és la creu de martiri, podem dir, doncs, de la població que s'està vivint.
Ho hem explicat avui a l'informatiu, però estava molt bé que ho recordis, que tindrem aquest el sembla creu, que està molt bé, que es pronuncia d'aquesta manera.
Parlem del setmanari?
Som-hi.
Del setmanari. Ja estàvem parlant del setmanari, perquè tots són temes d'actualitat, però en aquest cas parlem de la revista que podeu trobar ja a les vostres parròquies, a les llibreries, i amb una portada, amb un títol molt clar, Dret a creure en llibertat, perquè al final del que parlem és de la situació dels cristians en països on pateixen persecució. De fet, ho vam estar comentant ja fa unes setmanes, però és un tema amb el qual val la pena posar-hi també doncs, la banya, doncs anar-ho recordant, perquè el tema és que augmenta la intensitat i la impunitat de la persecució religiosa que pateixen els cristians. Milions de cristians arreu del món viuen un calvari diari. Ho saben prou bé entitats com Portes Obertes, que recentment ha presentat la Llista Mundial de la Persecució 2024, i també ajuda a l'Església Necessitada, que elabora l'informe Llibertat Religiosa, el darrer corresponent al 2023. A la llum d'aquests informes podem veure que la persecució dels cristians continua creixent i que s'ha incrementat en intensitat. En aquest any hi ha 13 països en la categoria de màxima persecució davant dels 11 de l'informe 2023. Escoltem a Ted Blake, ell és director de Portes Obertes a Espanya.
Los números que publicamos siempre los consideramos el absoluto mínimo de lo que se podría decir que existe en el mundo. Entonces, en este año pues hemos visto 4.998 personas que han muerto por ser cristianos en el mundo. Y esto es una de las cosas que vemos que es el resultado de que hay personas que no quieren que haya cristianos en la región donde ellos viven.
Yo no me he quedado en la edad, pero hay 4.900 y escaig cristians morts al món a l'any pel fet de ser cristians. Ho dic perquè quan parlem de màrtirs, a vegades sembla que parlem del segle no sé què. No, dia d'avui n'hi ha.
Totalment, totalment. De fet, aquest reportatge que l'ha fet la nostra companya, la Rosa Maria Jané, en aquesta entrevista amb Tate Blake, ella apunta que la persecució dels cristians és una qüestió complexa i molt diversa. Diu, els executors de la persecució poden ser la família directa del cristià, la societat que l'envolta, les autoritats polítiques, les autoritats religioses, líders de bandes criminals o altres. Aquesta persecució pot afectar el cristià en 5 esferes, diu ell, la vida privada, la vida en família, la vida en societat, la vida nacional y la vida de la Iglesia.
Entonces la realidad de la fe cristiana es esa realidad de que existe la persecución y que los cristianos van a ser objeto de persecución a lo largo de la historia. Lo que estamos viendo es que la persecución que hubo en el primer siglo sigue existiendo ahora, en el siglo XXI, y esto quiere decir que va a seguir hasta el final del mundo.
Ara ho deia, és a dir, aquesta persecució que moltes vegades, no aquest martiri que pensem en temps pretèrits, no? Podem dir en temps passats, doncs avui dia és molt viu. En el macabre rànquing contra la llibertat religiosa al món, el cristianisme ocupa el primer lloc. Dit d'una altra manera, 573 milions de cristians viuen en països on es viola la llibertat religiosa.
Mare de Déu!
Els països més perillosos per a un cristià són, per ordre, Corea del Nord, Somàlia, el Iemen, Eritrea, Líbia, Nigèria, el Pakistan, l'Iran, l'Afganistan, el Sudan, l'Índia, Síria i l'Aràbia Saudita. La llibertat religiosa es viola en 61 països dels 196 del món. 28 països pateixen persecució i 33 discriminació. I gairebé 4.900 milions de persones viuen en països amb violacions greus o molt greus de la llibertat religiosa. De fet, segons l'últim informe d'ajuda a l'Església Necessitada, el 22% dels cristians del món viu en països on no es respecta la llibertat religiosa. Wow. A les societats occidentals, considera Blake, es desconeix que en almenys 78 països del món la tolerància que es respecta a Occident no existeix. Aquest desconeixement, diuen ells, és una de les causes de la manca de percepció de la necessitat del respecte a la llibertat religiosa i de creença. De fet, per al director de Portes Obertes a Espanya, no és que no sigui important, és que no hi ha prou veus reclamant el compliment de la Declaració dels Drets Humans que han signat els governs de la majoria dels països que oprimeixen les minories religioses. Aquest desconeixement és una realitat perquè rarament apareixen als mitjans de comunicació els atacs a les comunitats cristianes.
Quan els governs de Occidente lleguen a acuerdos económicos con otros países, que luego también pidan que se reconozcan y se defiendan los derechos de las personas. Y hay muchos países donde la inmensa mayoría de estos países que están en la lista mundial de la persecución también son firmantes de las declaraciones de los derechos humanos y son por lo menos sobre papel defensores de la libertad de religión y la libertad de pensamiento.
En aquest reportatge també hem parlat amb el director d'Ajuda a l'Església Necessitada d'Espanya, és el José María Gallardo, que assegura contundent que la llibertat religiosa és un dret en caiguda lliure a tot el món. Gallardo apunta qui són els actors que ataquen la llibertat religiosa, l'extremisme islamista, per exemple, en el cas d'Afganistan o Nigèria, els governs autoritaris, per exemple, Xina o Nicaragua, i entitats nacionalistes ètnico-religiosos, per exemple, l'Índia o el Pakistan. Un dels països més letals per als cristians és Nigèria. Segons les dades de Portes Obertes, a nivell mundial, més del 82% d'assassinats de cristians a causa de la seva fe es van produir en aquest país. De fet, Nigèria ocupa el lloc 6 als informes, aquella llista, aquell rànquing que dèiem abans, dramàtic. Però ni tan sols aquestes xifres aconsegueixen col·locar Nigèria en primera pàgina.
Esta iglesia ya es pobre de por sí, pero ahora se desangra porque de cada 8 asesinatos por grupos violentos en Nigeria, 7 son cristianos. Por eso nos gusta hablar de una iglesia mártir y una iglesia que necesita más apoyo que nunca en estos momentos.
Per això, com dèiem, Joan, tant Portes Obertes com Ajuda a l'Església Necessitada fan amb aquests informes una tasca importantíssima de donar a conèixer la violació sistemàtica del dret a la llibertat religiosa i d'apropar-nos testimonis com el del pare Kenneth Yolabuchi, sacerdot nigerià que viu a la diòcesi de Cartagena. De fet, la Rosa Maria el va entrevistar. Ell, el pare Kenneth, va arribar a Espanya, recordem, fa més de 20 anys des de Nigèria. Va arribar passant pel Marroc, el desert, Algèria, i veient, de fet, com morien molts companys de travessia. Com deien, és sacerdot de la diòcesi de Cartagena i ell ens parla del seu país d'origen, d'aquests atacs a esglésies, desplaçaments forçosos, assassinats, segrestos. Ell diu, si ets cristià no et pots moure lliurement, entres a l'església i no saps si en sortiràs o si podràs tornar al temple.
En los 20 últimos años Nigeria se ha convertido en un país más letal, es decir, donde los cristianos, especialmente los cristianos que viven en el norte de Nigeria, apenas pueden salir por las calles e intentar identificarse como cristianos. Es imposible. ¿Por qué? Pues con la llegada de este grupo de terroristas que se llama Boko Haram.
Ell ens explica el seu testimoni. Ell ha fet visita cada any a Nigèria, on els cristians, diu ell, simplement són perseguits pel fet de ser-ho.
Y intento también estar con los cristianos perseguidos en el norte de Nigeria. No puedo ir allí vestido de un cura, porque enseguida me eliminará. Pero yo voy como cualquier otro ciudadano y luego dentro de los pueblos donde están los cristianos, uno tiene que ir allí, celebrar la misa con ellos e intentar animar a la gente. Como un sacerdote, me enseñan. Estos cristianos del norte de Nigeria me enseñan a confiar en el Señor.
Joan, recordem que la Declaració Universal dels Drets Humans recull el dret a la llibertat religiosa en el seu article 18. I, de fet, no és només que es vulneri aquesta llibertat religiosa, sinó que hi ha altres derivades, perquè al final vulnerant la llibertat religiosa també vulneres altres drets, com el dret a la llibertat d'educació, d'expressió, de culte. Per això, com dèiem, és tan important la tasca que desenvolupen aquestes entitats cristianes que defensen els cristians perseguits, que publiquen aquestes informacions sobre la seva situació i, de fet, ens ajuden a tots a fer-nos ressò d'aquesta situació.
Cada vegada hi ha major hostilitat hacia los cristianos, cada vegada hi ha major discriminació i cada vegada més és més difícil per als cristians exercir su derecho. Es un derecho reconocido por la Declaración de los Derechos Humanos a ejercer una fe libremente, a ejercer una creencia libremente y luego también a expresar libremente lo que uno piensa. Y es lamentable ver cómo esas libertades se están coartando en muchas partes del mundo y cada vez más.
També cal dir que són un exemple d'ecumenisme, perquè aquestes dues entitats, una és ajuda a l'Església necessitada, que és catòlica, i Portes Obertes és evangèlica, perquè és el que diu el Papa Francesc quan parla de l'ecumenisme de sang. Quan els terroristes o altres ataquen els cristians, tampoc no els hi pregunten, tu ets catòlic, tu ets protestant, ortodox, sinó que simplement els veuen tots com a seguidors de Crist. Llavors també és important aquest treball a conjunt de diferents confessions cristianes. I deixa'm dir també, Joan, un apunt especial es mereix l'Àsia, en concret la Xina i Corea del Nord, on els cristians allà no potser no pateixen violència directament, però sí opressió i tancament d'esglésies. Yep. El govern de la Xina ha tancat unes 10.000 esglésies.
10.000 esglésies, eh? Una barbaritat.
Això ens explica el Ted Blake en aquest sentit.
En Asia estamos viendo, por un lado, un incremento de otro tipo de persecución que tiene más que ver con esa opresión que con la violencia. Hay lugares donde han descubierto que si oprimes, tienes un efecto de mayor incidencia y de mayor largo plazo. Y por lo tanto, no hace falta usar la violencia, porque con la opresión consigues más que con la violencia.
Diu, amb l'opressió aconsegueixes més que amb la violència. I en aquest sentit, deixa'm dir una punt especial per Nicaragua. Perquè, de fet, segons l'informe de Portes Obertes, Nicaragua ocupa el lloc 30 en aquesta llista mundial de la persecució 2024, però és el país que més ràpidament ha escalat posicions, ha pujat 20 llocs.
Déu-n'hi-do. Perquè... En un any, estem dient?
Sí. Clar. La repressió del govern d'Ortega s'ha fet més explícita. De fet, la crisi política a Nicaragua i l'assetjament contra l'Església Catòlica van començar després que els líders eclesials denunciessin la violació dels drets humans, entre els quals el de la llibertat religiosa. Tot plegat va ser arran de les protestes de la societat civil del 2018. Des d'aleshores, la persecució envers l'Església Catòlica ha fet saltar pels aires el dret a la llibertat de religió. Hi ha hagut molts desterraments, molts exilis, molts empresonaments. Per exemple, el cas més seguit per la premsa internacional ha estat el del bisbe de Matagalpa, Rolando Álvarez, que ell va passar a la presó 338 dies. I, de fet, el 13 de gener passat, el règim de Nicaragua el va alliberar, però el va obligar al desterrament. De fet, es troba a Roma. I juntament amb el bisbe Álvarez, també van ser desterrats a Roma el bisbe de Siuna, Isidoro Mora, 15 sacerdots i 2 seminaristes. I, per exemple, també recordem que el bisbe auxiliar de Managua, el Silvio Báez, fa anys que també viu a l'exili a Miami. Per tant, una situació bastant dantesca,
si et
sembla. La gent que estigui interessada, podeu entrar a la web d'aquestes dues entitats, www.puertasabiertas.org o a l'entitat catòlica www.ayudalaiglesianecesitada.org.
Doncs tot això és el que ens explica el Catalunya Cristiana, que déu-n'hi-do.
Voldríem dir més bones notícies, sí, en aquest sentit, però a vegades...
Alguns ens ha de copsar amb la realitat, posar-la al davant com un mirall, i en tot aquest sentit la feinada que fa Catalunya Cristiana és impressionant. No sé si tenim més temes que tractarà, que tracta el setmanari Catalunya Cristiana aquesta setmana.
Com sempre, hi ha molts altres continguts. Per exemple, podem també recomanar un article de reflexió molt interessant del doctor Armand Puig sobre les benediccions i la pastoral de la misericòrdia. Per exemple, també tenim la crida del Papa per lluitar contra el tràfic de persones, o una entrevista a la Raquel Pérez San Juan, ella és la directora de la Comissió per a l'Educació de la Conferència Episcopal Espanyola. Fem una ruta molt interessant arqueològica a la Catedral de Tarragona, que inclou un recorregut per 2.000 anys d'història, o bé la Passió d'Esparreguera. Estem en època de passió.
Sí, sí, ara ja comença a tocar tot això, eh?
Tot i plen.
Tenim ja Esparreguera, Llinars, a tocar també... En fi, Olesa, no me la deixi, que si no s'enfaden. Carme Munté, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan.
Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Minuts i ja arribarem a 2:15 del matí. Oriol Vidal Barraquer, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com ho tenim, això?
Bé.
Setmaneta moguda, eh?
Setmana amb bastantes coses,
sí. És que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no ens donen treva.
Ulleres noves?
Sí. Sí.
Mira, un que s'hi fixa amb el detall.
Són noves, sí.
Doncs va, anava a dir, comencem amb el primer tema, no? Però el primer són les ulleres d'Oriol. Anem amb el segon, va. What the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound. And just shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. Shut up.
Shut up és el que molt probablement han pensat molts líders del Partit Popular aquesta setmana en referència al seu líder,
és que...
Alberto Núñez Feijóo.
És que... Jo sempre dic que quan el líder del teu grup polític ha de ser eclipsat necessàriament per un reforç d'algú que t'està començant a fer ombra com Isabel Díaz Ayuso i has de treure el peix gros...
Sí, sí, tens un...
Malament anem.
Tens un problema. El PP, és a dir, en castellà diuen allò de ser un bocachancla, no?
Sí.
És a dir,
sí.
I el líder del PP aquesta setmana ha patit de bocachanclisme, no? Posem-hi context, perquè la setmana va començar... On semblava que Feijóo, en una trobada mig privada però amb periodistes, no, s'havia obert a indultar els líders dels procés amb una lògica...
Ja, sortia en portada la vegada de tots els diaris i totes les ràdios dels periodistes que eren allà, que eren una quinzena, més o menys.
Tots els mitjans ho han portat, notificacions d'aquestes de diaris als mòbils, no? Per la transcendència que té, que algú que lidera un partit que en els últims mesos ha estat dient que Espanya se rompe per la possibilitat d'amnistia, ho va dir pels indults de Sánchez, parteixi d'una reflexió en un ambient privat sense càmeres, però amb periodistes, diguéssim, no, dient... Home, hem de resoldre el conflicte i potser la via de l'indult és una bona via. Està molt bé, diguéssim.
La que s'ha liat. És que clar... És, que...
clar és a dir, aquest és el PP que ens agradaria i, de fet, aquest és el PP que ens pensàvem que Feijóo podria arribar a representar, no? Perquè venia de Galícia, era una persona, en principi, una certa sensibilitat per la diversitat territorial d'Espanya, fins i tot per les llengües territorials, no? I jo crec que el que li surt natural a Feijóo és més... un posicionament així, centrat, dir, escolti, hem de trobar una via pragmàtica per resoldre-ho, que el posicionament de se rompe Espanya.
Ja et començo a aturar, eh?
Va.
Tu creus que Feijóo hagués suposat un canvi fort per al Partit Popular si no tingués por d'una banda de l'ultradreta com Vox, que se li està menjant vots, i de l'altra banda algú com Ayuso, que li està començant a fer ombra?
Clar, jo crec que... És dir... Si Feijóo no llueix... És a dir, jo crec que hi ha dos temes. En Feijóo teníem unes expectatives molt altes, no? Perquè, de fet, ell havia fet una cosa que quan es lliga en una relació de parella, no? Genera molta atracció, que és quan algú es fa el difícil, no? I Feijóo una mica s'havia resistit sempre a fer el salt a la política a nivell estatal i això havia generat com una expectativa de que seria, doncs, el Mirlo Blanco del Partit Popular, no? Llavors, això va generar unes expectatives molt altes pels qui no el coneixíem en el dia a dia. Els gallecs ens anaven dient al tanto, perquè no n'hi ha per tant amb aquest senyor, diguéssim, i també té les seves coses. Però, bueno, hi havia tota aquesta expectativa. Però, tot i així, sí que crec que, malgrat totes les advertències que ens puguin fer els gallecs, Feijóo forma part del Partit Popular més centrat. I probablement, si la conjuntura no fos de pinça entre per dins i per fora, no?, entre Vox i Ayuso, Feijóo estaria més còmode i Feijóo podria fer més de Feijóo. I, per tant, que digués que una possible via per resoldre el conflicte amb Catalunya i normalitzar la situació són els indults, no ens sonaria una cosa tan profundament estranya. Però com que ha hagut de fer aquesta posició completament exagerada en els últims mesos per trobar un espai que, si no té la sensació que Vox li roba, no?, doncs ens trobem en aquesta situació d'ara.
Sí. És així. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Depèn... Clar, és que no sé si...
A veure, què hi vols saber?
Deixeu-me mirar una cosa. Sí, t'ho puc preguntar.
Va.
Depèn la figura de Feijóo d'aquest diumenge? I si és que sí, fins a quin punt?
No ho tinc clar. Ara llegia, que ja està posant la vena davant de la ferida, no?, abans de la ferida, intentant reunir tots els barons populars per marcar, és a dir, per generar un cert consens. Jo suposo que depèn del resultat. Si el descalabro del PP és molt, 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 molt gran, potser sí que els incentius per qüestionar-lo seran més alts. De totes maneres...
Compte que podria haver govern... S'està parlant de que podria haver govern de coalició... PSOE, BNG, BNG, PSOE...
El PP podria perdre la majoria absoluta. Exacte.
Bueno, comuns, no? Sí. Comuns són aquí.
Sí. Sumar.
Allà són marees, em sembla.
Sí, exacte. La marca territorial, diguéssim, de la neoesquerra, per entendre'ns, no? No sé fins a quin punt depèn d'ell. Jo, amb Ayuso, no?, que és com sempre l'as a la màniga i l'alternativa que sona en mitjans i en tertúlies i en els cercles polítics, l'alternativa de Feijóo, jo sempre penso, i ho he dit moltes vegades, sempre penso que el poder dels barons territorials del PP fa que l'assalt d'Ayuso al poder sigui més difícil del que ens puguem arribar a imaginar. Saps?
És que l'altre dia a Ayuso li feien una entrevista, em sembla que era a Antena 3, no sé si era Susana Griso o algú similar, i estava parlant de com veu la realitat estatal.
Sí, sí.
I és presidenta d'una comunitat.
És una líder política nacional, diguéssim. Això,
el que no sé si vendria tant.
Exacte.
Perquè a Madrid sí ven.
És un producte, però alhora és un producte molt madrileny, diguéssim. La seva visió d'Espanya és molt madrilenya. A vegades a Catalunya ens pensem que l'única visió alternativa a Espanya la tenim, doncs, els bascos, els gallecs i els catalans. Però no és veritat, hi ha moltes visions d'Espanya a la resta dels territoris. La visió d'Espanya de Madrid no és la de Castella, i tampoc és la de València, i tampoc és la d'Andalusia. I Ayuso és un fenomen molt, molt madrileny. I jo no crec que estigui fent esforços, diguéssim, per deixar de ser un fenomen molt madrileny, perquè ella parla d'Espanya des de Madrid i amb la seva perspectiva. Llavors, jo crec que això els barons territorials del PSOE ho saben, del PSOE, del PP ho saben, uh-huh. I que, per tant, no li obririen les portes tan fàcilment a pujar lideratge. Recordem que es va parlar molt temps d'Esperanza Aguirre com a possible líder nacional del PP, i Esperanza Aguirre també era un fenomen profundament madrileny, que també no va accedir mai al poder nacional del PP, entre altres coses per això, perquè el PP sap, com a partit amb molta implantació territorial, sap que els fenòmens de Madrid són molt particulars de Madrid.
Sí. Sí, sí, és així. És així. Anem al segon tema?
Va.
Gira, el mundo gira, en las calles, en la gente, corazones que se encuentran, corazones que se pierden, alegrías y dolores de la gente como yo.
Ai, com gira el mundo.
Sí, 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 sí.
Com clar. Gira el mundo i com giren les portes, perquè parlarem de...
Ets malèvol.
Perquè parlarem de portes giratòries, no? Aquesta setmana hem sabut que un té més component de porta giratòria que l'altre, però d'una banda, Carmen Calvo ha renunciat a la seva acta de diputada per anar al Consell d'Estat, que és aquest òrgan consultiu, diguéssim, de l'Estat, amb antics líders polítics d'un cert prestigi, val? És una porta giratòria que no genera crítiques perquè passes de la política a l'entorn de la política.
Sí.
Però l'altra cosa que havia saltat aquesta setmana és que Alberto Garzón, l'antic líder de Izquierda Unida, no, havia fitxat per la consultora de José Blanco. I aquí totes les tintes van carregar contra ell per un tema del que feia temps que no parlàvem, de les portes giratòries. I, a més, per un tema que normalment havia sigut bandera de l'esquerra, no? És a dir, aquesta neoesquerra que dèiem, una de les coses que va posar sobre l'agenda política a l'aparició de Podemos i el 15M són precisament les portes giratòries, no?
Uh-huh.
I això va ser una crítica molt recurrent a líders polítics que després fitxaven, doncs, per energètiques, per bancs, per aquest tipus de coses. Alberto Garzón fitxa per José Blanco, que és una consultora que treballa mínimament pel sector públic, i aquestes crítiques són tals que Alberto Garzón ha acabat renunciant fins i tot al fitxatge. És a dir, ha decidit que no entrarà a treballar en aquesta consultora. Llavors, aquí hi ha molts temes, diguéssim. Perquè, per què un polític, després de molts anys dedicar-se a la política, és fitxat per una empresa que està a l'entorn proper de l'Estat? No? Aquesta és una pregunta raonable. Les portes giratòries, o el concepte de portes giratòries, assumeix que això és un pagament de favors, no? És dir, escolti'm, vostè fitxa per una energètica perquè en l'última part del seu mandat vostè va afavorir els interessos de les energètiques, dels bancs, de l'empresa que sigui. Ara, també és cert que un líder polític, és a dir, un ministre de Transports, que no hagi necessàriament fet favors especials a, jo què sé, Ferrovial, té un background, i sobretot té una agenda de contactes que a Ferrovial li interessa molt. Per tant, el valor de fitxar a un polític per part d'una empresa que treballa eminentment per l'Estat o propera a l'Estat és per se, diguéssim. És per se per la pròpia capacitat del líder. I després hi ha un altre tema, i és que hem d'anar en compte en quins límits posem el que pot fer un polític un cop acaba la seva carrera política. Perquè si en posem masses, es podran dedicar a la política només o persones en plaça pública, diguéssim, funcionaris que saben que quan acabi la seva trajectòria política podran tornar al seu lloc de treball, sí. O persones molt riques, diguéssim, no? Persones molt riques que d'això no en depengui la seva vida i que, per tant, després no hagin de buscar-se com alimentar-se un cop s'acabi la seva trajectòria. Perquè alhora tampoc ens agraden les rendes vitalícies, no? Que critiquem molt quan parlem de sous vitalicis als expresidents.
Totalment.
Sí, però hem de ser consistents amb com aconseguim que la política i dedicar-se a la política no sigui una cosa completament desincentivadora i alhora evitem, que això és important evitar-ho, que l'última part de la vida professional política d'una persona estigui dedicada més a buscar el seu interès particular per quan acabi, no? Uh-huh. Que això és el que seria negatiu pel conjunt de la societat, que no pas per el bé comú, que és la seva feina.
És així. És així. Més qüestions, va.
Va.
Ai, Rasputin.
Ai, crec que anirà sonant cada setmana, aquesta.
Sí, eh? No, clar, és que...
Per què? Perquè aquesta setmana hem sentit unes declaracions de Vladimir Putin,
sí,
dient que ell prefereix a Joe Biden de president dels Estats Units perquè és més previsible. Jo no m'ho crec, sincerament.
Jo tampoc.
I jo crec que
menys després del que ha dit Trump.
Exacte. I a més, Putin és prou hàbil, diguéssim, com per saber que un suport seu en un candidat presidencial als Estats Units, no?, és prou tòxic com perquè tingui l'efecte contrari al desitjat. Uh-huh. De fet, en totes aquestes sospites d'ingerència russa en campanyes electorals europees i americanes, la sospita sempre és que el suport de el règim rus és a favor de Trump, diguéssim, a favor dels elements de desestabilització. Putin, encara que digui que Biden és més previsible i, per tant, és més estable, a Putin no li interessa l'estabilitat dels Estats Units, ni molt menys. Al contrari, prefereix poder subratllar la seva idea, el seu missatge intern que trasllada sempre, sobretot internament al seu país, que Occident està en decadència, no? I quina millor decadència d'Occident que tenir líders com Trump liderant el far d'Occident, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, absolutament. De quina manera i per què influeixen el que pugui passar en unes eleccions nord-americanes? Clar, sovint ens preguntem al món, eh? Però és evident que és potència econòmica mundial, potència militar mundial, etcètera, etcètera. Però per què a Rússia, en especial?
Perquè la Guerra Freda no s'ha acabat d'acabar, diguéssim, no?
Mai, eh?
Mai. I perquè, clar, els països autoritaris, no? A vegades ens pensem que l'únic mecanisme que té la població per mantenir un règim al poder és la democràcia. I no és cert. Tots els règims polítics que hi ha tenen, d'una manera o altra, el suport de la seva població. No cal que sigui un suport actiu, pot ser un suport passiu, i aquesta passivitat pot existir per la força, diguéssim, per la força del propi estat. Llavors, encara que Rússia no és una democràcia, Putin ha de fer esforços, diguéssim, perquè no se li generi una oposició excessiva que amb el seu poder ell no pugui controlar. I una de les maneres amb les que ho fa és anar donant proves a la seva població de que la via russa, diguéssim, és molt millor, molt més desitjable que la via americana, que acaba amb personatges tan histriònics com Trump al capdavant, no?
Ai.
Ai.
Nada nuevo bajo el sol, eh?
No, la veritat és que no.
En fi. Seguim, va!
No hi ha per res com un còctel que els homes faci obrir la gana tant per menjar com estimar.
Estic molt content perquè torna un espectacle meravellós de... Ara t'ho diré.
Va.
Ara t'ho diré.
Va. Tiro?
Tira, tira.
Tira'm el Remena Nena. Per què el Remena Nena? Doncs perquè ja hem sabut, recordeu que fa unes setmanes hi van haver-hi unes colònies a casa nostra que liderades per la monitora Dolors Montserrat, que va portar uns quants eurodiputats a passejar-se per algunes escoles d'aquí, amb la idea, teòricament, de fer una avaluació imparcial sobre el sistema d'immersió lingüística. Uh-huh. Ja sabíem que els seleccionats per anar a aquestes colònies eren gent que venien amb unes idees preconfigurades, sobretot marcades per el Partit Popular i Vox i Ciutadans al Parlament Europeu, no? I el tema és que ara han publicat les seves conclusions i venen a dir que aquí a Catalunya hi ha poc menys que un apartheid lingüístic, que de fet és una cosa que només diu gent de fora de Catalunya, no? Bàsicament, Ayuso i PP i Vox... Bueno,
ahir vam parlar en aquest programa amb un pare de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, a favor, evidentment, de la immersió lingüística, tot i que l'escola Turó del Drac de Canet de Mar està obligada a aquest 25% per resolució judicial, però també vam parlar amb una plataforma que es diu Plataforma per l'Escola Bilingüe, perquè sí que hi ha gent a Catalunya que opina això i se'ls ha d'escoltar a vegades.
Tens tota la raó.
En fi.
Tens tota la raó, que és veritat que hi ha gent a Catalunya que fa aquest discurs, que se'l creu i que és legítim, creure-se'l, però vaja, a mi em costa molt donar-li veracitat i crec que hi ha una instrumentalització política molt forta d'aquest tema, no? Una cosa interessant sobre aquesta missió al Parlament Europeu. Resulta que la diputada estoniana Jana Tum, que és una mica com la portaveu de tota aquesta... El juliol passat va protagonitzar un escàndol perquè és amiga d'un activista pro-Kremlin del seu país que ara viu a Moscou i que, de fet, Estònia està vetada per amenaça a la seguretat nacional. Per tant, ja veieu, no?, quan el PP ho intenta utilitzar les institucions europees per donar legitimitat als seus posicionaments interns, amb quins aliats ha d'anar a buscar, no?, per poder subratllar el seu discurs. Així estem.
Quedant a gust avui, eh?
Què et sembla?
Trobo.
Arribarà
el lloc? Aquest informe?
No, jo crec que...
Tenint en compte que, malgrat s'aprovés tot plegat, etcètera, és un informe, recordem-ho, no vinculant.
Jo crec que no arribarà enlloc, ha fet la seva feina.
Per tant, de què serveix això?
Serveix de que hi puguin haver titulars a la premsa espanyola dient que el Parlament Europeu critica la immersió lingüística.
Per tant... Ara li haré una mica la troca, per entendre'ns... Fa uns quants anys va sortir un personatge polític important, que més que personatge polític és el que podem conèixer com a Spin Doctor, que es diu Iván Redondo. Iván Redondo jo crec que és un dels grans o inventors o reinventors, no ho tinc clar, de la campanya permanent. Jo crec que al PSOE això se li ha girat a la contra perquè ho ha agafat el Partit Popular.
Sí, i això forma part d'aquesta campanya permanent. De fet, és la xacra de les democràcies. Avui en dia, no? Probablement Iván Redondo va importar aquest concepte dels Estats Units, no? Que van més avançats...
Clar, quan dic que ho va inventar, dic que
sí,
al nostre país, eh?
Sí, és a dir, als Estats Units probablement va més avançat en un aspecte cronològic, diguéssim, no, perquè no dic que sigui desitjable que els partits estiguin en campanya permanent. De fet, crec que les bases de la campanya permanent probablement són les que han portat als nivells de polarització que tenim avui en dia.
Som-hi amb més temes?
Va, en tenim un.
Va.
Remena, remena, nena. Remena, remena, nena.
Vols fer-ho amb el remena, nena?
Podem fer-ho amb el remena, nena,
perquè de fet,
també encaixa.
Ara.
També encaixa. Va, a veure, remena, remena, nena. Per què remena, remena, nena? Ara ens anem a... Mix, girl, mix, diguéssim, perquè ens anem als Estats Units. Perdoneu, em sap greu haver fet això. Ara em sap greu.
No, està bé.
Va. Els Kansas City Chiefs van guanyar la Super Bowl el cap de setmana passat.
Sí, senyor.
Sí? I per què l'Oriol, que només fa esport, diguéssim, si el persegueixen o si ha d'atrapar alguna cosa, parla de la Super Bowl?
Només fa esport, no, només parla d'esport.
Exacte. No, i el fa, tampoc. És dir,
tampoc.
Soc un desastre. Per què? Doncs als Estats Units hi ha tota una teoria de la conspiració al voltant de la Super Bowl.
Que estrany.
Que raro, eh? Sí, exacte. I Taylor Swift. Que és qui, la cançó que teòricament us portava, però us l'acabem enviant malament. És a dir, parlem de pop, de música, de cor i d'esports, vale?
Avui,
Taylor Swift fa unes setmanes que està amb un dels jugadors dels Kansas City Chiefs, val? Això no és nou, ja fa setmanes que se sap, val? Doncs la teoria de la conspiració que corre últimament pels Estats Units i que ara ho he vist ràpid, per tant, agafeu un pinces, però que sembla ser que es creu un 18% de la població americana, segons algunes enquestes,
compte,
és que la relació de Taylor Swift amb aquest jugador, la victòria dels Kansas City Chiefs a la Super Bowl, és tot un muntatge del Partit Demòcrata, perquè arribarà un moment que Taylor Swift i aquest jugador donaran suport a Biden per intentar, no?, que Biden guanyi les eleccions.
Sí.
Aquí estem. Aquesta és la teoria de la conspiració. Que Déu-n'hi-do, els Estats Units no són aliens a les teories de la conspiració, que si ovnis, que si l'aterratge a la Lluna, que si l'assassinat de Kennedy, els hi agraden molt les teories de la conspiració. El que passa és que és veritat que en un moment de tanta polarització doncs arriben a uns nivells de credulitat altíssims, no?
Uh-huh.
És a dir, això és important perquè ens demostra la teoria de conspiració i alguns elements d'anàlisi. Taylor Swift, la campanya electoral anterior, ja va donar suport a Biden.
Uh-huh.
No ho havia fet mai fins ara, però ja va considerar que Trump era prou perillós com pel país. Però ens n'hem de donar... Aquí no en som conscients, però la Taylor Swift és espectacular als Estats Units. La quantitat de fans que té de tot color polític, que per això fins ara no s'havia pronunciat mai a favor d'un o altre candidat, i per tant... I hi ha molts articles últimament a la premsa americana de si realment el suport a Taylor Swift a un candidat o l'altre pot fer decantar la balança a les eleccions. Jo crec que està sobredimensionat el poder que té Taylor Swift en aquest sentit, molt probablement,
uh-huh.
Però tot i així és interessant veure com, si ens poséssim, diguéssim, les ulleres de Putin, potser sí que alguns elements d'Occident estan en decadència.
Absolutely.
L'alternativa no pot ser Putin, evidentment, però potser ens estem passant de la ratlla de tonteries.
Oriol Vidal, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem el
a
proper
vosaltres.
Divendres per seguir analitzant l'actualitat. Que vagi molt bé.
Fins divendres.
Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en inglés.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Ai, és una sensació que anem tardíssim de temps avui. Judit Caselles, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Va, què ens portes avui a la Tupinada? Ui, ara és quan començaríem a escoltar... Clar, tu ets molt jove, eh? Però la sèrie
jove.
Aquesta començava a sortir allò de pim, pam, bum, crash.
Doncs sí, efectivament.
Sí o no?
Sí.
D'això va la cosa, eh?
D'això va la cosa.
Val.
Saps per què porto Batman, Joan?
Tira.
Doncs perquè Jaume Collboni va posar una foto a Instagram,
sí,
on deia que li havien deixat una figura de Batman a la taula del seu despatx.
Com?
Una figura de Batman a la taula del despatx.
Però per quin motiu, això?
Doncs ho hem preguntat a premsa.
Sí.
I la resposta...
Estàs dient que tenim exclusiva a Radio Cel?
Tenim exclusiva. Ara veurem si és exclusiva o no és exclusiva.
Compte això, eh?
Perquè la resposta de la cap de premsa acaba de ser... Preferim mantenir la incògnita una cara amb la llengüeta de WhatsApp,
sí,
i després quatre cares rient. O sigui, exclusiva no tenim, perquè...
Ah. No, home, no, sí. No relaciones amb res?
No.
Jo acabo de relacionar-ho.
Amb l'alcalde de nit?
Amb l'alcalde de nit?
Jo crec que
exclusiva.
Sí, perquè...
No?
Jo crec que sí, perquè a les xarxes es va fer...
Se n'estan parlant,
clar,
també.
Clar, es va fer molta broma, però qui li ha deixat aquesta figureta? Clar, és això el que li preguntava
qui,
jo.
Ja no...
Qui no ho sabem, però sí que jo crec que està relacionat
amb
aquesta figura de l'alcalde de nit.
Escolta, boníssim, això, eh?
Molt bo. Un altre moment de la setmana, Joan, és
sí?
com Ayuso diu que li ha encantat el vídeo de Polònia, dient-li facha.
Bueno, es que tengo mi entorno encantado con el vídeo, me ha llegado por mil sitios. O sea que digo, cuidado. A ver, si a mí me dices que, por ejemplo, abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua, eso es de ser fachas, aquí está la facha. Si bajarle impuestos a la gente que se esfuerza en Madrid, a la gente, a los autónomos, a los comerciantes, y ayudarles con su vida diaria, eso es ser facha, aquí estamos.
Aquí está la facha.
Aquí está la facha. És una mica allò de girar-li la truita, no?
Quin populisme, per això, eh?
Sí.
Que és ella la que obre els grifos de Madrid, eh?
Sí, sí, sí.
Val. Està bé.
És una mica allò, no, Joan, de es mofen de mi, doncs jo em defenso fent-me meva la paraula fatxa.
Sí, home, però és una paraula lletja per fer-te la teva, també t'ho dic.
I també et dic que, a veure, no sé si del tot bé li ha semblat, perquè si no, no dius prefereixo que em diguin fatxa que zorra, o prefereixo, en tot cas, que em diguin periodista, política i dona, perquè ho diu a la mateixa entrevista.
Sí, ho diu.
I aquesta frase de dir prefereixo que em diguin periodista, política i dona denota que...
Clar.
Una mica allò de us deixo passar aquesta broma, però ja està, eh? Que...
Sí.
No hi torneu, no hi torneu.
Exacte.
A veure, s'ha dit que el vídeo i la lletra estan ben aconseguits.
Jo crec que se la notava molesta.
Sí.
És a dir, ella ho diu així, i l'hem escoltat així, però quan tu veus la imatge de com ho diu...
Sí.
Ho diu allò amb una cara que no li ha fet gaire gràcia.
Totalment. Més moments de la setmana, Joan, perquè Pere Aragonès s'ha fet el graciós en una entrevista que li ha fet l'APM.
Compte.
Vostè ha dit que els catalans sou provincians.
Hi ha algunes vegades que tenim debats provincians.
Ah.
Ens preocupem més per comparar-nos amb no sé qui que no per mirar el bo que tenim.
Vostè se sap alguna frase de l'APM?
Bueno, podria començar a fer imitacions, però no ho farem ara.
No cal. Bueno, però alguna fraseta sí que se sap, no?
Home, sí. Lo de las superficies. Vostè sap què és les grandes superficies?
Ah.
I diu, les superficies? Diu, a mi me hablas bien, no?
Amics?
Està bé, eh? Perquè hi hagi polítics que intenten fer broma amb una frase treta del context de l'APM, però dient-la seriament, no?
No fa gràcia.
No, li treu tot l'encant, trobo. A mi m'agradaria haver vist... m'agradaria haver vist Aragonès dient allò de... La sofícia, què? Saps el que vull dir?
Sí.
Si ho fas, fes-ho bé.
Clar.
Ja t'hi has fotut
el... És que jo, primer, que no vaig entendre el gag, perquè jo estava molt descol·locada i no sabia d'on sortia.
Clar, és un gag de fa molts anys, també. Una senyora que va, si no m'equivoco, em sembla que va al Diari de Patricia, un d'aquests, un programa d'aquests, i això, li diuen que és una gran superfície, i ella no ha entès la pregunta, i diu, la superfície què?
Sí. M'ho va explicar en David García, perquè vaig demanar una mica d'ajuda aquí a la redacció, i de fet us he portat el gag original per aquells que sigueu com Judit Casellas i aneu una mica perduts, i no només que no us hagi fet gràcia el gag d'Aragonès, sinó que, a part, no hagueu entès res de res.
Cuéntame... Cuando tú vas de compra a las grandes superficies, que siempre hay algún sitio donde...
¿La superficie qué?
¿Eh?
¿La superficie qué?
Espera.
A mí no me hablas así, ¿eh?
¿Qué?
Tú me hablas más sencillo. La superficie qué.
Un clàssic dels clàssics de TV3. Tu no me hablas así, tu me hablas más sencillo, la superficie qué.
Sí. No, és que és així.
Sí, és així.
Altres moments de la setmana, Joan, són les relliscades d'alguns polítics.
Sí.
Per exemple, Pilar Alegria, que diu contundència zero amb el narcotràfic.
No! Compte, amb això?
contundència zero amb
per tant,
el narcotràfic.
El govern espanyol dient el narcotràfic que té via lliure d'estat, eh?
Que té via lliure, que té via lliure.
Està bé, això.
Vamos a seguir trabajando con todo el compromiso por parte del gobierno, con esa contundencia cero, y que estos asesinatos no queden impunes en ningún caso.
Contundencia cero.
Contundencia
Vaja.
Cero.
No només diu contundencia cero, sinó que també dubta amb el que quedin o no quedin impunes.
Sí, sí, sí. Doble relliscada.
Ai, Déu meu.
També hi ha hagut un parell de relliscades de la portaveu del govern.
Home.
A Catalunya, Patrícia Plaja.
Plaja és una gran amiga.
El Partit Popular sempre és el Partit Popular, evidentment, però ara estem veient, i podem parlar del president... del senyor Feijó, o podem posar-li el nom d'Isabel García Ayuso. És el PP més proper dels últims anys a Vox.
Deia Plaja, gran amiga d'aquesta secció, eh? Isabel Díaz Ayuso, en comptes de...
Clar, ja ha dit Isabel García Ayuso.
Exacte. Sí, exacte.
És que ara ens estàs atabaliant també sí. Tu, Joan?
Isabel García Ayuso en comptes d'Isabel Díaz Ayuso, per tant...
Aquesta setmana ha rebut l'Ayuso aquí a Catalunya. Entre el gag del Polònia i aquest moment de la portaveu del govern ha rebut Isabel Díaz Ayuso.
Casellas, gràcies, com sempre.
A vosaltres, Joan, un plaer.
Que dona ja la política. T'esperem divendres, eh?
I tant.
A informar el país, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.